cannot be denied. Someday you'll find all who love are blind. Oh, when love's on fire, you must play alive. Smoke gets in your eyes.
Quan el teu cor està cremant, t'has de donar compte que el fum entre els teus ulls. Amb aquesta cançó comencem aquesta nova secció de Salut a Punt per parlar precisament sobre la setmana sense fum. Aquesta setmana, concretament des del 25 de maig fins a, doncs, el dijous següent, fins una setmana, és la setmana sense fum i, per tant, doncs, abordem aquesta qüestió, la qüestió del tabaquisme, en una nova secció de la mà de la Joana García, entre d'altres, que ara els presentarem. Joana, què tal? Molt bones.
Hola, bon dia.
La Joana, sabeu que és infermera de l'àrea bàsica Lleida Rural Nord, és la que ens porta durant tota aquesta temporada, ens munta aquestes taules magnífiques, doncs, per parlar de temes de la salut que interessen a la ciutadania, molt lligats a Dies Mundial, i aquesta setmana, Joana, del tabaquisme, que encara no l'havíem tocat.
Doncs sí, aquesta setmana serà la setmana del tabac sense fum, justament per això, perquè el fum no te ciegue los ojos ni t'empaite els pulmons ni et deixi tranquil el cor.
Una cançó que ens ha proposat en aquest cas el Cisco Abella, que és psicòleg i és el cap de la unitat de tabaquisme de l'Hospital Universitari Santa Maria de Lleida. Cisco, molt bones i gràcies per acompanyar-nos.
Hola, bon dia.
Merci per ser aquí. També ens acompanya l'Àngels Viu, veïna del Picat, exfumadora i treballadora social. Una mica de tot, Àngels, què tal?
Hola, bon dia.
Gràcies per acompanyar-nos també i per donar-nos aquest testimoni avui d'una persona que ha deixat de fumar. Mm-hmm. Quants anys fa ja?
6 anys.
6 anys.
6 anys i un mes.
6 anys i un mes, Ostres, això és un nivell de perfecció ja... Senyal que és important aquesta data. Fantàstic. Doncs, Joana, si et sembla, comencem com sempre parlant una mica sobre la relació entre l'atenció primària i tots aquests fenòmens, tots aquests fenòmens que tractem de la salut. En aquest cas, el tabaquisme, doncs, que en aquest cas afecta molta gent, a molta part de la població. I quina relació hi ha amb l'atenció primària? Acudeixen també a l'atenció primària com altres malalties, gent que diu, ostres, tinc problemes amb el tabac?
Moltes vegades no és que vinguin dient, vine, tinc un problema amb el tabac o sóc un fumador i vull deixar de fumar. No, moltes vegades venen per altres coses, per exemple, pues, van mirar l'atenció, el sucre, una analítica, i és nosaltres que preguntem, què fumes, què és fumador? Ah, pues sí, i escolta, què et sembla si tens un momentet? Podem fer un parell de preguntetes. Uh-huh. I llavors és aquí quan comencem. I hi ha dos tests en el CAP, tenim en el nostre programa de CAP, uh-huh. Hi ha unes preguntes, hi ha dos tests molt petites, que és el test de Richmond i el test de Fargestone, que uh-huh. Ens parlen sobre lo que és la dependència i lo que és la motivació, i a partir d'aquest test, nosaltres ja veiem una miqueta amb qui tenim al davant, no? I fem una primera, pues això, una primera falqueta que diem, no? Què et sembla si comencem? Sembla bé que comencem a parlar? Mm. Vinga, va, pues si no el veiem massa posat, vinga, va, pues la propera vegada que vinguis, ens posem, mira, te dono la informació, aprofitem per donar-li la informació, per donar-li uns triptis que estan molt bé, molt bé. I bueno, de material per ajudar a deixar de fumar hi ha moltíssim, perquè hi ha el programa PAPS, que és el programa d'atenció primària sense fum, que es dona molta ajuda, i gràcies a això tenim molt material. I és aquí que comencem. De vegades, amb una segona, amb una tercera, pues, va, sí, pues ens posem. I la següent pregunta és, penses que ho podem fer aquí, ho pots fer tu sol, o necessites una ajuda una miqueta més enllà? Uh-huh. I si veiem que realment no tenen prou de força de voluntat o ells mateixos demanen que necessita, pues, una ajuda més enllà, pues, llavors ja los enviem a l'autoritat de tabaquisme del Santa Maria.
D'acord, perfecte. Una àmplia explicació una mica de com va. Suposo que heu de tenir aquesta mà esquerra, no? Una mica amb la gent
perquè
que és fumadora, perquè tan aviat, doncs, ostres, doncs sí, et pot respondre sí, doncs ho vull deixar, o tan aviat, no.
Jo no sé, perquè jo no he sigut mai fumadora, no? Però si és massa incisiu, segurament molestes, no? I jo crec que hem de trobar aquest puntet, no? Això segurament ella no ens ho dirà més bé, no? Jo sempre intento, què tal, què te sembla si parlem? O què tal? I la primera vegada, moltes vegades, quedem aquí, mira, si te sembla, mira, te dono això, tu mires amb molt carinyito, avui mateix, no? Uh-huh. Mira, te dono molt carinyito. O en pediatria, per exemple, quan, bueno, amb això tenim més facilitat, si la mama està embarassada, una noia que es vol quedar embarassada o està embarassada, ja és una decisió que ja prenem uh-huh. moltes vegades directament, perquè la motivació i el que podem fer, el mal que li podem fer al seu fetus és, bueno, uh-huh. és molt evident, no? Llavors, aquest públic és un públic molt, molt fàcil, però els altres costa una miqueta més, però també arribem.
Hi ha casos de tot. En el teu cas, Àngels, no sé quin perfil eres. És d'aquesta gent que doncs, es mostra més reàcia una mica a deixar de fumar, li molestava, no? Eres conscient?
Bueno, jo era conscient que ho tenia que deixar. Jo portava 35 anys fumant. Uh-huh. Sabia que, bueno, pues que em començava a perjudicar, però no trobava la motivació, segurament, no? Que és el que parlava ella. El que et diu, no, deixa de fumar o tens que deixar de fumar, a vegades no et serveix. Et serveix quan tu realment trobes aquell motiu, no? que és prou poderós, no? perquè comencis a caminar. I llavors és quan decideixis cap a on tires, no?
Uh-huh. D'acord. Abans de derivar-los, Joana, com dèiem, a la unitat que del Cisco, la qual n'és cap, no? I doncs allí ja és, suposo, quan allí hi va voluntàriament, ja, òbviament, el pacient, en aquest cas.
Sí,
no?
Clar, allà va voluntàriament, per suposat, no? Però sí que és veritat el que diu l'Aies, no? Que li fas veure, jo a vegades li dic, quants anys tenim ja? 55 anys? Va, vols dir que ja no t'has fumat tot el que t'havies de fumar? Vinga, va, posem-ho, va, vinga, va. Fem això. Vinga, canviem una miqueta d'hàbits. Pensa que sempre els dic, no? No sé, igual el 6-4 me farà una bronca, no? Però sempre els dic, penseu que això és una... primer que quan tu vulgui, vull dir, quan tu vulgui, aquí estem i ja ho saps. I després que, bueno, tingues els motius i sàpigues amb què tens que trencar, no? I realment la importància de la salut. Moltes vegades no ho deixen... Ella sí que ho va deixar perquè era conscient de la salut, no? Però quan està tan sempre la canalla, la gent jove no són conscients de la salut. Ells són joves i pensen que seran grans al cap de molts, molts, molts anys i el problema és, uf, falta molt perquè vingui, no? Llavors els ha d'anar a veure que hi ha altres sistemes, no? Mm-hmm. El per què haurien de deixar de fumar o no començar a deixar de fumar. Mm-hmm. I això, pues, sí que aquestes setmanes és una setmana que ens ajuda pues, a introduir-nos en les escoles, en els instituts, a treballar amb ells, a fer talleres i bueno, fer un seguiment.
Mm-hmm. Perfecte. Doncs en aquest cas, els encarregats d'ajudar ja definitivament a la gent a deixar de fumar, quan ja representa un problema doncs, bastant seriós, no sé si sovint, sí que en aquest cas doncs, es vincula a, bueno, quan ens més gran ja, amb edats més avançades, que dius m'he de començar a cuidar ja perquè ja començo a ser gran. No sé si és en aquest sentit.
A veure, d'entrada tens tota la raó, no t'esbroncaré perquè es fa molt bé de fa molts anys. Jo crec que a vegades deixar de fumar és més un procés de seducció. Mm-hmm, la persona, penseu, com deia l'Àngels, 30 anys amb la mateixa parella mm-hmm. són molts anys, no? I és una parella bàsicament afectiva, més que física. Llavors trencar aquesta relació no és una qüestió d'arrencar-se una piga, que al mateix moment de la consulta podem fer. Clar, un canvi d'aquesta envergadura suposa molt procés, a vegades de seducció, de mimo, vas dir mimito, m'ha fet molta gràcia, perquè el pacient bàsicament s'ha de sentir molt còmode. Trencar amb una relació que és molt gestual i molt química a la vegada no és fàcil. Sí, és cert que nosaltres ens venen bastant diferent de com venen a la primària. Tu aprofites una visita per incloure un altre missatge,
exacte,
que acostuma a anar molt bé. Nosaltres, en principi, ens venen sabent el que volen.
Sí.
La nostra unitat hi diu un llarg de tabaquisme. Pocs pacients, jo diria que cap, ve equivocat. I venen amb això. Una altra cosa és que vinguin amb ganes o sense ganes.
Sí.
Uh-huh. No, quan els preguntem què el deriva, una mica volem dir, i què li han dit perquè vindre, no? I a vegades ens diu el meu nen, que dormint, m'he trobat un anònim que em diu, pare, no vull que et moris i no vull que fumis. Uh-huh. Clar, aquest senyor ve plorant a la consulta. A vegades ens venen de part de l'oncòleg o del cardiòleg, i ens diu, mira, el doctor em diu que vingui, però jo no vull vindre. També es passa moltes vegades. Les que més són gent que està cansada.
Sí.
Abans ens venia una mitjana de gent de 65-70 anys, amb molts, molts i autèntics problemes de salut, uh-huh. i ara ens venen gent amb 45-50 anys sense problemes de salut.
Sí.
I gent que entén que deixar de fumar és una inversió. I
sí.
això ens va molt bé, perquè el que estava molt malament, quan es trobava bé, deia, ja estic bé, me'n descuido. En canvi, el que està bé ho fa com una inversió. Per tant, ens dius que segueixo igual de bé que ara, però en tinc molt clar que moltes malalties i patologies que tindria dintre uns anys mm-hmm. no les tindré. Per tant, aquesta idea, i més són gent que fa esport, que té una dieta molt equilibrada, dius, ui, no encaixa el consum de tabac amb això, però clar, el que tu deies, hi ha gent que fa 30 o 40 anys que fuma, a la nostra època, quan érem adolescents o molt adolescents o molt joves, s'anunciava el tabac al col·le, i el primer cigarro de la meva vida me'l va convidar a classe un professor, perquè ens va convidar a fumar tota la classe. A tota la classe.
A nosaltres ens sona xino, això.
El mossèn, no diré l'escola, però el mossèn de l'escola, aquell dia volia que fóssim grans i ens va convidar a fer un vaset de vermut
i un
cigarret.
I tan tranquils.
Tan tranquils, però era l'acostum. Per tant, d'alguna manera, hem passat d'algo que es feia d'una manera cultural i d'una manera social i d'una manera molt acceptada a entendre que és la principal causa de mortalitat. Penseu que al món es mor una persona per culpa del tabac cada 2 segons.
Uf.
No hi ha res al món, no hi ha cap malaltia, ni sumant malalties que passi això. En canvi, segueixen una cosa que donem important, poca importància, ho fem si podem, les facultats de medicina, infermeria i psicologia no es parlen, s'ensenya a deshabituar el tabac, si s'ensenyen altres coses. Per tant, aquesta gran paradoxa on la indústria del tabac té l'espai suficient per promocionar els seus productes, clar.
Déu-n'hi-do, aquesta reflexió també cultural, una mica per poder entendre el perquè del tabaquisme en ple segle XXI, no?
Sí, però no només es mor una persona, sinó les seqüeles que deixen, vull dir, i és una malaltia crònica, de fet, la podem incloure com una malaltia crònica.
Està considerada inclús la dependència del tabac amb els manuals de trastorns psicològics, està classificada com una malaltia, com podria ser una esquizofrènia, una paranoia, una depressió, una addicció a la cocaïna, està classificada com a tal. En canvi, seguim donant-li molt poca importància.
Molt poca importància i molta normalització a la vida quotidiana. Per què aquesta normalització una mica també, no?, cultural respecte al tabac, com també passa en aquest cas amb l'alcohol, i que no s'acaba de trencar
ja,
amb
però
això, no?
L'alcohol és diferent. L'alcohol, una persona beguda és una persona que no gusta de beure. I ell mateix se pot sentir que ha fet algo que no està bé i algo que li implica més enllà, no? Una persona que fuma, pues moltes vegades és el que diu ell, no? un acte social, o ara ja no tant, gràcies a Déu, no? Però abans era soc gran. O la dona era, soc una dona emancipada i una dona més alliberada, no? Ara això està canviant super, bueno, perquè el tema de les de les hàbits saludables estem remarcant i matxacant molt, no? I la gent s'està cuidant. És el que dèiem, abans anaven, perquè dèiem, si no deixa de fumar ara, dintre de 3 anys vostè ja serà peix. Ara, no? Ara no, ara la gent va i perquè diu, és que no vull ser peix, vull dir, és que m'estic donant compte de que vaig a esport i me canso, m'estic donant compte de que ja no mola tant. Abans molava i ara ja no mola.
A més, perquè penso que a nivell social hi ha aquestes grans contradiccions, no? L'alcohol és una substància que culturalment fa 2.000 anys que la tenim per aquí i sí, és cert que se'n pot fer un ús moderat. Beure alcohol no significa ser alcohòlic. En canvi, això és molt difícil amb el tabac. I tothom coneixerà gent que pot fer un ús moderat del tabac, però és només un 3% de la gent, perquè té un metabolisme molt lent de la nicotina i fa que amb 2, 3 o cap cigarreta al dia pugui passar bé, però la majoria de gent, el 97% de la gent, metabolitza molt ràpid la nicotina i això fa que constantment el teu receptor tingui gana. I llavors quan un deixa de fumar diuen, ara vull reconvertir en un fumador moderat. Tant de bo, no? I això sigui possible. Ensenyaríem a ser fumador moderat, però això no pot ser.
És impossible. Jo entenc que si... Jo a vegades ho he pensat, ah, i si ho provés, no? Però provar-ho seria perdre aquests 6 anys que he guanyat, no? Que he guanyat amb salut, amb autoestima i evidentment econòmicament, també. No és... Potser l'econòmic, en el meu cas, era potser el que menys m'importava, però sí que a nivell de salut, no? Faig coses que no podia fer abans i que segurament bueno, ni me les plantejava. Vale? Sortir a caminar, sí, però un pendent no, m'ofegava, no? I llavors, bueno, penso que... Abans ha dit una cosa, no?, dels adolescents. Jo penso que el tabac, el problema que té és que és una substància que fa mal molt a poc, no? És molt silenciosa, no? Llavors, dir-li a un adolescent que fa mal... No. Si aquest mal no el nota, per ell no és un motiu.
No, el motiu per ell ha de ser pues, que l'alè li fa pudor, de que, bueno, altres coses. De vegades hem fet aquí als instituts i tal, pues, bueno, a part de la xerrada i així, pues, fes com si tu fossis el... com se diu? La imatge, no? Vull dir, el publicista, això, com si tu fossis el publicista, i els cartells que els fan realment donen molt a pensar, no? L'alet fa pudor, no ets guai, va? Saps? Aquestes cosetes, no? No parlen de la salut, del càncer, no parlen d'això, parlen de l'aspecte físic, de l'aspecte social.
Clar, perquè a més els joves són invulnerables. Amb ells mal se passa res, condueixen sense cas, en relacions sexuals sense protecció, i van molt lluny el risc i el perill. A vegades, més que parlar del que els hi passarà, perquè amb ells no els hi passarà, és parlar d'aspectes més crítics.
Exacte.
Quan una vegada diu que intervindrem joves, va molt bé, tu justament el que has tocat ara, de dir, com és que hi ha una indústria que manipula, que enganya? No? Hi ha experiències que explica la mateixa publicitat, quan es podia fer, com jugaven amb els dibuixos, les imatges subliminals, o com donen a les pel·lícules. Sabeu que els actors són els que decideixen en últim terme si surten fumant o no. Llavors hi ha experiència, el Silver Stallone ha estat una persona molt explicada en aquest tema, a més hi ha documentació que ho explica, que ell cobrava de cada indústria, era capaç de la mateixa pel·lícula de cobrar de tres indústries diferents per traient marques d'aquella cigarreta. No? Llavors, clar, són petits bombardejos que el moment que el jove és capaç de traure l'aspecte crític, d'aquí que moltes vegades una bona intervenció preventiva amb joves és analitzar publicitat, desmuntar un anunci i entendre quines són les manipulacions. Ens havíem trobat a vegades amb grups de joves que s'havien enfadat tant amb aquesta manipulació que hem fet cartes al diari de queixa.
Sí,
és a dir, com pot ser que la indústria ens digui el que hem de fer? I aquest sí que és un argument, quan són gent a vegades revolucionària, rebel, inquieta, protestant, això està molt bé, i dius, sí, però estàs col·laborant, entre altres coses, a la indústria armamentística americana, perquè els mateixos del tabac són els mateixos, no? Una mica aquest és el pensar. Jo crec que una mica el que cura tant als joves és el pensar com a la gent més gran, al moment que et dones compte que pots pensar i dir, veiem, si jo em fumo aquesta cigarreta, què tindré? I inevitablement tindràs un plaer immediat, això és veritat. Però si no fumo, què tindré després, dintre un quart d'hora, mitja hora o l'any que ve? I tindràs un plaer. Per tant, una mica saber decidir si em quedo amb la gratificació immediata o després. Sí, com sigui, pensar.
I a casa obert el tema, en aquest cas, sempre hi ha una mica la teoria de la conspiració o no, del xoc del poder públic, de la sanitat pública, dels diners públics i també de les grans tabaqueres, de la indústria tabaquera, etc. Quins mites o què es pot parlar, què es pot dir sobre això? Perquè a vegades es diu, no, doncs hi ha grans interessos i per tant doncs, serà molt complicat doncs, treure el tabaquisme de la societat, no interessa. O per altra banda, hi ha un estalvi doncs, del sistema públic, que hi ha sobre tot això una mica, Cisco?
Home, jo no crec que siguin mites, és realitats. Jo sempre quan parlem d'aquest tema em refereixo a dos pel·lícules de cine, si els que ens escolten es dan al cine. Una és Gràcies per fumar, que és molt divertida perquè és amb clau comèdia i explica tot el funcionament de la indústria en quant a la manipulació. I l'altre és El dilema, que és un cas real d'un químic de la indústria del tabac que descobreix que efectivament la nicotina és addictiva i aquest senyor una mica trau a la llum tot el que sabem ara, el que realment s'ha denunciat a la indústria del tabac americana, que és la que té més poder, és que ells als anys 60 ja sabien que la nicotina és addictiva i que el tabac és addictiu, quan han permès que en bienes públics s'investigués algo que als anys 80 es va descobrir, és a dir, ells ja feia 20 anys que sabien això, no? I realment és un lobby de poder. Penseu que el tabac conté, el fum del tabac, 4.700 substàncies químiques. El problema està que hi fan aquestes substàncies aquí dintre. L'únic objectiu és crear mercat. Un cartró de tabac ve a valdre al mercat, segons em diuen, uns 50 euros. A la indústria del tabac li costa produir un cartró de tabac només de 3 euros. Per tant, aquests marges de benefici són importants. Penseu que hi ha indústries d'aquestes, doncs Philip Morris, American Tobacco, etc., Japan Tobacco, perdó, són indústries que tenen uns pressupostos superiors a molts governs, i amb això es aconsegueix qualsevol cosa. Per tant, jo penso que no és un mite de pensar, potser són manies, no? Els beneficis del tabac són enormes, a més es beneficien de que és un producte que no pots deixar d'utilitzar, estàs constantment utilitzant i creant. Hi ha estudis que demostren que justament la població que més utilitza el tabac és la gent més desfavorida. Per tant, aquesta és la història. Gent que inclús no té accés als tractaments de deshabituació, que no és que siguin molt cars, però pas de uns diners. Llavors, aquesta gent que prefereix fumar, que comprar-se els tractaments de deshabituació. Però com pot ser? Gasta per gastar? Però és que no poden, perquè la nicotina és més potent que la lògica, el sentit comú.
És,
no?
És l'addicció.
És tota una història.
És que, de fet, és una droga. El tabac és una droga.
Està classificada com a droga.
Sí, sí, sí. Més el mite en el sentit de quin paper hi juga el públic, no? En tot això, els estats, doncs, que no regulen tant, potser, doncs, pel poder que tenen precisament aquestes indústries, sí. I si li sortiria més a compte, doncs, regular-ho més i s'estalviaria amb sanitat, com...
Sí, és curiós, perquè, a més, avui m'agafes un dia una mica complicat, perquè parlàvem justament això amb altra gent, i ara també abans del micròfon parlàvem de quina manera penso que és un problema tant a nivell sanitari com educacional és menor. Uh-huh. O sigui, no hi ha cap facultat pràcticament de medicina, de psicologia, ni d'infermeria, ja no diré farmàcia, que tinguin una assignatura, un bloc per ensenyar a deshabituar una persona. Seria il·lògic pensar que una facultat de ciències de la salut no sapiguessin tractar un hipertens, un diabètic o un no sé què, no? Però sí, es permeten fer això, excepte de quatre motivats que ho fan en temps parcial o pel seu compte, no? Clar, també ho dèiem aquí, el fumador aporta probablement un 70% dels seus diners que gasta en tabac amb impostos, i això és molt important, perquè aquests impostos després es multipliquen per 4 a l'hora de fer tractaments de malalties determinades. De fet, a Califòrnia, que és el paradigma del no tabac, és a dir, sembla que fumen només un 14% de la població, l'interès que tenen els americans en ficar lleis contra el tabac, en duríssimes lleis contra el tabac, és un tema econòmic, perquè ells sí han calculat que 4 o 5 anys després aquella persona està fent una inversió sanitària enorme. Aquí està comptat que una persona que fuma té una despesa anual sobre la seva despesa habitual a la seguretat social de més de 800, quasi 1.000 euros més que una altra persona fumadora. Per tant, algú que es digués a fer números entendria que potser val la pena invertir en deshabituar d'entrada sempre, i primer en educació, després en tractaments i facilitats. I lògic pensar que una persona pot ser addicta a la cocaïna, a l'alcohol, etc., i té tractaments de deshabituació de per vida gratuïts, però pel tabac no, els ha de pagar. Mm. És a dir, hi ha unes contradiccions terribles, no? No dubto que no tinguin interès els sanitaris, el Ministeri de Sanitat, però no fa res, absolutament res, no? La gent que fem tabaquisme ho fem perquè ens ha agradat, no perquè hi hagi unes lleis que ens obliguin. La gent que feu primària feu tabaquisme perquè us agrada, no perquè tingueu una estructura administrativa que...
Bueno, perquè som conscients de lo que suposa un fumador per la seva salut, no? I de fet hem de vetllar per això, no? Mm-hmm. I també m'agradaria molt, Sisko, que no deixessin de banda parlar de los mitos, no? I de la per exemple, els tabacos, la cigarreta electrònica, la manca d'informació, no? D'aquests sucedanis que estan sortint, que hi ha molta cosa que pensen que no són dolents i ho estan fent servir. L'altre dia, bueno, l'any passat, amb una escola molt propera i tal, pues van veure nens que van comprar cigarretes electròniques d'aquestes a los chinos, no? Nen de 11, 12 anys.
Déu-n'hi-do.
I pensaven que com no és tabaco, no és perjudicial, no? Una miqueta pensar, a totes les oients que ens estan sentint en aquest moment, m'agradaria moltíssim que Sisko i l'Àngel, no? Els diguessin dels perills de totes aquestes sucedànies, no? O, per exemple, del porro, no? Que pensen que, el porro al ser herba i tal, és molt més natural, no? Aquests mitos els hauríem de descomptar. Jo
amb el porro dedicaré un altre programa, si et
sembla.
També en parlarem, perfecte.
Amb aquests sistemes, d'entrada, a més, hi ha molta... La controvèrsia està molt activa ara, no? Perquè sí o no, el que sí és cert, que no és el mateix que el tabac, però uns estris electrònics produïts, promocionats per l'indústria del tabac, a mi mereixen tota la desconfiança del món. A Estats Units hi ha diversos sistemes, el cigarret electrònic, que és el que teníem llavors, que a vegades porta nicotina, a vegades no, però les substàncies químiques que porta poden ser tan perjudicials com les que porta el tabac. A més, s'ha descobert que hi ha substàncies que no són d'entrada, però quan es barregen apareixen de noves, per tant no està clar res. El segon que ha aparegut és el Juul és una mena de pen que es carrega a l'ordinador, es canvia una tapeta que porta, i això està pensat especialment pels joves. De fet, als Estats Units el 50% dels joves fumadors ja fumen amb Juul. No fa fum, és un vapor que pràcticament no es veu, però porta nicotina. I el tercer invent que s'han inventat, Philip Morris, que amb això es carregarà tota la seva competència, perquè Philip Morris ha arribat a dir que el tabac és dolent. I el que cal fer és buscar sistemes electrònics. S'han inventat l'ICOS. No sé si l'heu vist, l'ICOS és una mena d'aparell blanc, és molt semblant a un iPad, iPod, i el que fa és no cremar el tabac, sinó que el calenta. En lloc de cremar-lo a 800 graus, el calenta a 300 graus. Però és tabac. però és molt atractiu. De fet, si aneu a un estanc, jo ho he fet a comprar segells, i trobes una persona que et promociona, te convida, te'l deixa provar... per tant, s'està reconvertint. Per tant, la gent que ens escolti, no oblidem que segueixen tabac. Una altra cosa és que probablement no té els danys, no se sap, però s'està investigant. De fet, aquests dies estem rebent moltíssims articles que ens expliquen que fa el mateix, ja tenim prou experiència que es fa el mateix. I una cosa molt curiosa, a Lleida abans hi havia moltes botigues d'aquestes, ara crec que només n'hi ha dos, però quan jo passo per davant de les dues, i una justament està davant de casa meva, justament davant de casa meva, m'entren ganes d'entrar, perquè és tan atractiva, està feta amb sofàs, sembla una consulta
d'algú... És el que dius de la seducció. És la seducció.
Sempre que hi passo, perquè hi passo, cada moment està ple de joves. Llavors el jove no és atès de peu, estàs atès sentat, se li ensenya, se li mostra i se'l sedueix. Per tant, d'aquí més importància que tenim dos guerres a fer. Una és la gran amb els pacients que per sort deixen de fumar cada vegada més, i l'altra, com tu deies, Joana, amb invertir en salut. No tant especificar-ho amb educació, perdó, no només especificar-ho amb el tabac, amb moltes més coses. Una persona que retrasa l'edat d'inici amb el tabac ja no passarà altres drogues, però és una persona que es preocuparà per la salut, pel benestar, per la bona alimentació, pel companyerisme, pel voluntariat, etc. Per tant, tenim una feina a fer, i jo sí, aquí penso, sent crític també, que les administracions es preocupen d'altres coses i no amb deixar-nos els tècnics una vareta màgica que ens digui, escolta, faci el que vulgui. Nosaltres li financem aquest projecte o aquesta idea. Doncs tenim una aplicació per fer seguiment dels pacients que estan d'alta. Avui parlem amb els enginyers que la porten i l'hem de tancar perquè no hi ha subvenció, no tenim diners, no sabem on arribar per aconseguir els diners per aconseguir aquesta aplicació. I l'hem de tancar.
Aquesta, un procés que estàu engegant, diguéssim, actualment, tant. Una aplicació relacionada amb el tractament del tabaquisme.
Una aplicació que s'han fet tesis doctorals, s'han fet projectes, s'han fet publicacions, i ara ens deien, com que no tenim finançament, no, les beques no arriben, les ajudes no ens entren, perquè s'ha tallat absolutament tot, doncs tanquem l'aplicació i no hi ha cap problema.
Perquè una cosa, penso, una cosa important en un exfumador, una persona que està en procés de fumar, és l'acompanyament.
Bueno, jo porto... Potser sóc rara, no ho sé, però jo i d'altres, clar, porto 6 anys que he deixat de fumar, 5 que tinc l'alta terapèutica, perquè l'alta la donen l'any, i des de llavors he continuat anant sempre al grup. El grup es fa una vegada al mes, l'últim dimarts de cada mes, i bueno, per mi és important continuar comptant amb el suport, no? Amb el suport del grup i l'acompanyament. Què puc recaure? Sí, puc recaure en grup o puc recaure sense grup, però a mi és com allò, no? Com si portés 2 crosses, no? Que, bueno, és aquell compromís, no? També. Sí, el compromís amb els companys que vam començar i el compromís amb les persones que comencen noves. Una mica que puguin veure també que es pot, no? Que deixar de fumar i deixar un hàbit és complicat, però que amb el suport, no solament evidentment dels terapeutes, perquè sí que són molt importants, sinó el suport del propi grup, no? D'aquelles persones que han passat pel mateix, no? I que són les que et poden donar unes estratègies de primera mà, no? No sé si és
Sí,
no,
a més...
No? Jo sempre dic que el grup és molt poderós.
Sí.
Clar, i a més té aquesta doble funció, perquè és reunir-te amb persones que han passat el mateix problema i el llenguatge d'ells, pels que no són fumadors, diferent, però bàsicament és un grup terapèutic, en el sentit de que les persones que arriben noves, que poden portar un dia sense fumar, o 3 dies sense fumar, o 24 hores sense fumar, va una muntanya molt gran, això de deixar de fumar, però quan comparteixen amb experiència una hora de grup, una hora i mitja en grup, amb persones que ja porten anys o mesos sense fumar, i aquest llenguatge, aprendre dels iguals, és molt efectiu. La prova és que d'aquest grup han passat unes 90 persones en aquests 15 anys que portem amb grups, i realment els nivells d'abstinència estan al voltant del 80%. No és habitual, però clar, la gent que s'implica, més ens ha dit una paraula que és el compromís, és t'impliques, això de vindre cada mes a rebre ajuda, però bàsicament a donar ajuda, és un compromís que també té el seu pes terapèutic, clar.
I les xifres que es movem ara, quines xifres serien de quantitat de gent? Han baixat, han pujat, l'edat, el perfil...
Nosaltres com a unitat portem 15 anys i, clar, al fer memòria cada any vas veient l'evolució. Dic que abans, 10 anys enrere, la mitjana d'edat podia ser uns 60 cap amunt, 70, i ara estem entre 45. Ahir va haver un noi de 26 anys que em va xocar. Dic, ostres, un noi jove. Diu, sí, perquè no puc més i faig esport i tal. No és normal, als 40, 45 estaria bé. abans hi havia molts més homes que dones, ara l'any passat vam tancar la memòria moltes més dones que homes, gent que està molt bé de salut i gent que el que vol fer és fer una inversió per estar bé, però gent molt normalitzada i molt conservada.
Això és esperançador, clar, si més no, és esperançador.
I tant. Molt bé, fantàstic. Doncs estem a parlar una mica del tabaquisme i del que implica, no? Des de reflexions una mica més culturals, socials, des de la tasca també doncs, que feu des de la unitat. I a mi m'agradaria preguntar-te una mica en què consisteix aquest tractament, no? Una mica allò, la part pràctica del que apliqueu sobre els clients, Cisco. Algun exemple o sí. Una mica resumit, eh? Perquè...
Clar, i per això et dic que podria fer un programa cada dia, no? Perquè ja se m'acudeixen moltes coses que explicar. Però a nivell pràctic, la persona que ve amb por, és a dir... Aquests són capaços de fer-me deixar ara. I llavors què fa la gent? Abans d'entrar...
Fuma molt,
no? I d'aquí, quan fem les lectures amb coximetria, ens surten altíssimes, dius que acabo de fumar 3 cigarros seguits. Diu, no, pateixi, no? Llavors el que fem és una mica, a part d'omplir la història i agafar datos que són bastant intranscendents en el sentit que tots fumadors són iguals, fumen el mateix, de la mateixa edat, vull dir, són dades que terapèuticament no ens aporten gaire. Uh-huh. Intentem molt entrar a mi quines expectatives té, preguntar-li si són persones acostumades a superar dificultats... I una mica posar-los-hi fàcils. Jo dic així, mig en broma, perquè com que són pocs aquí parlant, jo dic que segueixo la teoria del Capitán Siam. El Capitán Siam deia, si us recordeu, els petits canvis són poderosos.
I tant.
Perquè a vegades la gent ve buscant una motivació que no troba. O al revés, diu, estic motivat, però quan surto d'aquí no estic motivat. Però això ens passa a tots. Eh? Jo sé que he d'aprendre anglès, però quan m'hi he de posar no n'aprenc.
L'esforç que me suposa, l'esforç sí. I el patiment que me suposa, no sé si me compensa.
A parques. Llavors jo dic, no, el que hem de fer és petits canvis. Llavors els proposem petits canvis. La motivació ja arribarà un altre dia. Hi ha un company nostre que diu, més que una bona motivació, a vegades és millor una bona ocasió. Aprofitant que tens una intervenció, que t'han d'operar un queixal, o que el nen te diu sisplau, o etcètera.
O l'embaràs,
és un bon moment, una bona ocasió. Llavors el que fem a la primera visita, a part de registrar el nivell de, com un nivell de monòxid de carboni, que ens va molt bé com a mesura de feedback, la persona està anant-lo baixant, li proposem tres activitats. Ja que el tabac té dos addiccions, que és la química i la gestual, li proposem unes petites tasques perquè el proper dia, només la setmana següent, veurà com a molt petit esforç aquell consum ha baixat ben bé el 50%. Petit pas. Una cosa que fem a nivell de... És molt tonto el que diré ara, però és molt efectiu. Si algú ens escolta i vol començar per aquí, una cosa que fem, una activitat que proposem és durant una setmana fumar la mà contrària. Uh-huh. Llavors el cervell es despista, el cervell trenca rutines.
Sí.
L'altra és que amb la mà fumadora, en lloc de dir-la sense fer res moltes vegades, la tingui sempre ocupada, sempre, amb un boli, amb una pilota... amb una pinça d'estendre roba és el millor perquè fas exercici, que tinguis algo en el qual el cervell diu, bueno, com que ja està ocupat, no? Perquè el cervell té vida pròpia, el cervell es mou per rutines. I en tercer lloc, el que aconsellem com a protocol quasi sempre és un ús paral·lel al cigarro, paral·lel, no deixem de fumar, paral·lel al cigarro d'utilitzar o xiclets de nicotina o comprimits de nicotina, però és una manera... molt terapèutica, totalment inofensiva, tan inofensiva que es venen sense recepta, d'ocupar el receptor nicotínic molta estona, en la qual la persona pot estar 2 o 3 hores sense ànsia de fumar física. Uh-huh. Per tant, amb això, només amb això, el pacient, la setmana que torna, perquè és la setmana següent, quan ens ve una altra vegada, ho mesurem amb el coximetre i ben bé ha baixat entre el 50 i el 75% el seu nivell de consum, només amb això. Uh-huh. En la qual diu, me'n dono compte que sóc capaç, perquè té perspectiva a partir d'aquell moment. O sigui, hi ha un pacient al grup que ens diu, el tabac no és el teu amic, que és el teu amo. I llavors, sí, quan te'n dones compte que ets menys esclau del teu amo, dius, potser sí que mano jo. És com una relació afectiva. I a partir d'aquest segon moment, el nivell de motivació us asseguro que ha augmentat i és quan comencem a planificar el dia del salt. Llavors ja pensem què farem, com ho farem, tenim unes guies específiques pels primers dies sense fumar i automàticament ja els incloem o en grups de WhatsApp o al grup de suport de pacients experts que en diem nosaltres.
Ostres, m'estàs motivant, eh? Jo, si fumés, vamos, ja estaria... De veritat que m'agradaria provar-ho, eh? Aquests consells i tot. I
ja els fem fer Guardiola moltes vegades. Tenim el despatx ple de postals, de viatges que fa la gent.
Sí, això ho fa jo.
Avui tenia una pacient que has passat tota la visita, ha passat mirant les postals.
Exacte.
I això, dic, pues això és la gent. Penseu que hi ha gent que s'estalvia 2.000 i 3.000 euros
sí,
l'any.
Sí, jo també ho faig. Quan venen a Itàlia i que los pillo així de sopetón, perquè els digo, los pillo així per sorpresa, aquí te pillo, aquí te mato, les dono el llibre de guia i dic, no, això és un regal que te faig. Tu, quan estigues tranquil·let i tal, i en una de les pàgines està quant fumes, quant te gastes al dia, quant te gastes al mes, quant te gastes a l'any?
Jo us ho puc dir exactament.
Perfecte. Bueno, dades, dades aquí. Venga,
jo porto 2.222 dies sense fumar. He deixat de fumar 88.905 cigarrets, venen a ser 450 cartons de tabac, i mai he estalviat, o he deixat de gastar, 20.003 euros.
Imagina't.
En 6 anys, eh? Això en 6 anys. Un cotxe pagat en 6 anys, per dir-ho d'alguna manera, està bé.
Però si no ho veus, no n'ets conscient de, sí, de tot el que has arribat a...
Sí, jo el que els dic, a veure, a tu què t'agrada? Què t'agrada, les motos? Què t'agradaria tenir una subvenció amb una revista de motos? O, saps? Alguna coseta, però per tu. Això li digo, que sigui per tu, no? No sé jo de que faré algo per comprar-li l'habitació al nen, no. Algo per tu, per tu. O perquè comparteixis amb algú, pues mira, anirem a un sopar, pues anirem al sopar amb un restaurant superbonic i supertal amb la parella. Vull dir que te sentis orgullós, no? Però algo diferent, que no te sigui fàcil, perquè al McDonald's és fàcil de poder anar-hi, no? Però jo no sé si faig bé o no.
Sí, sí, clar. Es pensa una mica en el premi. I ara es diem, és més pensar en el que guanyes que no pas en el que perds.
Pues mira, 20.000 euros, buah.
Jo em sembla que hauré de començar a fumar per poder deixar de fumar i trobar-me amb el premi, perquè és que, bueno, m'estic motivant ara, eh?
No, a veure si ara farem el contrari. No, començar no s'ha de començar.
Fantàstic, fantàstic. Totes aquestes reflexions, aquestes conclusions que traiem sobre el tabaquisme en aquesta setmana, doncs, sense fum, que va començar aquest dijous passat. No sé si teniu alguna coseta més per afegir, hem estat parlant una mica de tot. Àngel, sí.
Jo sí que m'agradaria dir-ho una mica, no? Parlar una mica de la meva experiència, no? Jo tenia moltíssima por. Vale? Sempre pensava tinc que deixar de fumar, però no trobava mai el dia, sempre se'm feia una muntanya pensar al dematí deixava de fumar el primer cigarro, però al cap de 2 hores ja tornava a fumar. Llavors, bueno, com que jo tenia la sensació que sola no podia i se'm feia una muntanya, bueno, gràcies a un company de feina que em va estar motivant, ell sí que va ser una clau motivadora, vaig arribar a la unitat del tabac i penso que, bueno, va ser una molt bona decisió. Quan vaig arribar no ho tenia massa clar de deixar-ho, tot i que havia fet el primer pas. Me'n vaig donar compte al cap d'una setmana que potser no era tan difícil, perquè vaig passar de fumar-me 2 paquets de tabac a fumar-me 9 cigarrets. Va ser, encara, jo penso que va ser pitjor aquesta setmana que vaig estar fent una pauta de descendent que no pas en el moment de que ja vaig decidir deixar-ho. Ho vaig fer amb parxes, bueno, amb pegats de nicotina. I, bueno, no em va, tot i que és complicat, no va ser tan complicat com jo m'imaginava, no? Llavors penso que tothom que vulgui deixar, que no tingui por i que demani ajuda, no? L'ajuda serveix, no? És com aquell que comença a caminar després d'una operació i li posen 2 crosses, no? Pues caminarà i se'n sortirà. Llavors, bueno, jo ho recomano moltíssim, perquè guanyarà a nivell de salut, a nivell, bueno, el que dèiem de l'autoestima, no? Si puc amb això, no podré amb lo de més.
Exacte,
no?
I sensacions, o los olors, sí, los sabors, bueno, a nivell proper, però després a lo llarg, pues és això, tindràs molt menys riscos. Hi ha una altra de les coses que fem, quan venen a l'ECAP, bueno, venen a la consulta i obrim i una analítica, una persona que és diabètica, una persona que és hipertensa, una persona que té el colesterol alt o tal, no? Hi ha com una calculadora directament, no? Posem, fumadora, risc coronari, risc cardiovascular. Si fumes, si cliquem allà on posa fumador, te surt, pum, un número. Si jo li trec el fumador, baixa moltíssim. Llavors, això també se donen compte de que realment no estem parlant d'en va, vull dir que estem parlant d'algo que realment està contrastat i és de veritat, no? I llavors, bueno, però que el fet que ja se vagin a la unitat molt més jove i tot això vol dir que estem fent les coses, bueno, si més, sempre se poden millorar, però bueno, pot ser que anem bé. No, jo pensava que, o havia sentit o havia llegit que el tractament no entraria en la seguretat social. Van dir alguna cosa?
No entra
ara, està
excepte la Rioja, que sí que entra, i no sé si hi ha una part de Navarra, però no sé si són realitat o són globus sonda. Penso que estem en campanyes electorals i això sempre hi ha caramelos per repartir per tothom, però es diu que possiblement entre el voltant del gener siguin finançats per la seguretat social.
És el que jo havia, l'últim que havia vist.
Sí, però no sabem i si són tots, si eren quins, fins a part. Hi ha hagut, alguns col·lectius estan finançats, col·lectius de amb gent amb trastorns mentals.
Exacte.
Ingressats, estan finançats, i quan surten d'alta, durant 3 mesos també estan finançats. Uh-huh. El que passa és que em consta que ja la Generalitat, com que no té pressupostos aprovats, també ho ha tallat, això. Per tant, com que som les germanes pobres dels tractaments de, sí, de salut... Pues...
Els primers hem de desaparèixer una mica, hem retallat.
Sí, el tabac no és gaire important.
Déu-n'hi-do, una llàstima. Ja en parlarem més, que és un tema interessant, aquest Cisco, ara fora d'antena. Doncs bé, amb aquesta experiència de l'Àngels, amb els coneixements també i la feina que estan realitzant des de la unitat de tabaquisme de l'Hospital Santa Maria de Lleida per part del psicòleg, el Cisco Abella, i també des de l'atenció primària la Joana Garcia, des d'aquesta feina, doncs, com dèiem, més d'iniciativa pròpia, que doncs, per un programa que et vingui marcat i
bueno,
aquesta fet, voluntat...
El programa existeix, el programa hi és, no? I, però...
Has comentat el PAPS.
Sí, PAPS. Sí. PAPS, el programa Atenció Primària Sense Fum. El programa hi és, hi ha una sèrie de persones que treballen per ell, però sí que és veritat que no teni... en el nostre cas no tenim un referent de tabac que se dediqui a buscar i a fer la recerca i tingui un grup i tot això.
D'acord.
No existeix. Som un, pues, bueno, tothom fem el que podem i uns aportem, bueno, tothom treballem per la salut dels nostres pacients, no? Que és el que ens interessa. I tots els companys estan per la labor, no? Sempre hi ha un que estira més del carro, potser, però tots estan per la labor d'això, de fer la formació, bueno, de fer tallers en les escoles, a l'institut, el programa Salut i Escola que porta la Marta, però tots... fem unes petites exposicions en els consultoris, en les, fem les píndoles de salut en les pantalles, però realment el que més ens interessa és això, la veu de la persona que ha deixat de fumar, en aquest cas l'Àngels, segur que convencerà molt més l'Àngels avui que no tot el que jo porto fent des de la primària.
Bueno, és molt important la feina que es fa de la primària, la feina que es fa des de la unitat del tabaquisme. El que passa és que, clar, la gent tenim por. O sigui, és com... És aquella por que, bueno, que et va paralitzant, no? I que sapiguem que amb ajuda es pot. Sí, sí. I és més fàcil amb ajuda que tot sol.
Sí, eh? Sí, sí. Sí,
fantàstic.
Sí.
Doncs amb aquesta iniciativa tant des del món de del sector de la salut com des de la iniciativa doncs, de la gent que ho ha superat, en aquest cas l'Àngels, i s'anima doncs, la resta a deixar-vos, donem les gràcies a tots tres també per aquesta voluntat i professionalitat de venir també avui aquí a explicar-nos-ho. Gràcies a tots tres.
Molt bé, gràcies.
Gràcies a tu.